Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern, Salvador Illa, ha demanat seny a la justícia després que l'Audiència Nacional hagi citat presencial l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, perquè l'avaliu en Ferença abans de prendre una decisió sobre si pot declarar o no la causa contra ell i la seva família. Illa s'hi ha referit en l'acte nacional del Dia de les Esquadres dels Mossos, on ha explicat que dilluns passat Pujol el va trucar per telèfon per demanar-li que l'excusés de no poder assistir a l'acte d'inauguració de l'any dedicat a Pau Casals al Vendrell.
Estic fluix, em va dir. No em sento forces d'anir-hi. I li prego que m'excusi vostè perquè em feia il·lusió ser-hi, crec que ha de ser-hi, etcètera, etcètera. Però sobretot em va insistir diverses vegades, excusi'm personalment i dic que vostè no podia anar al Vendrell. Ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que Madrid. I davant ho seny. I en el seny es troba sempre, sempre la base adequada per la justícia. Ho dic amb tot el respecte, però també vull situar aquesta qüestió.
I la presència del creixent del llop al Pirineu ha encès de nou el debat entre ramaders i administració. El sector denuncia que els atacs al bestiar posen en risc la viabilitat de la ramaderia extensiva, mentre que el govern defensa que el retorn del llop forma part de l'equilibri ecològic. En aquest context, més d'una trentena d'entitats participen avui a la Cerdanya en una jornada transfronterera per analitzar la situació i reclamar mesures més efectives. Demanen que sigui el govern qui pagui els costos de conviure amb el llop i volen conèixer l'experiència d'altres zones on ja fa més temps que s'ha reintroduït. El govern calcula que actualment hi ha 10 llops a Catalunya. Els atacs han anat a l'alça els darrers anys. Entre 2022 i 2024 van causar la mort de mig centenar d'animals i nombroses baixes per ferides, sobretot a l'Alt Empordà, Osona i el Pirineu. Les llars de les Terres de l'Ebre registren la taxa de sobreesforç més elevada de tota Catalunya, és a dir, que destinen de mitjana més del que ingressen a cobrir les despeses bàsiques. Això es tradueix en un dèficit mensual mitjà de 296 euros per casa. Aquesta és una de les dades més destacades de l'Informe Social de Catalunya 2025, present aquest dimecres a Tarragona. El document indica que l'encariment del cost de la vida, l'envelliment demogràfic i la situació de l'habitatge són els tres reptes de la demarcació de Tarragona. I l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que els lletrats de la paeria han avalat el text de l'ordenança de civisme i convivència proposada pel govern municipal, que planteja prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i a les oficines municipals. El batlle ha afirmat aquest dimecres que no és cosa que hagi redactat un alcalde o una regidora o un tècnic, sinó que s'ha treballat durant més d'un any. Larrosa ha insistit que l'objectiu és garantir els drets fonamentals de les dones i evitar situacions en què se'ls imposi una forma de vida, de creure o de vestir. Això és tot de moment. Tornem en una hora. Més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 22 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Però avui no ho farem amb les notícies, ho farem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes, i per això participarem de les jornades culturals de l'Ampolla. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens continuarà explicant coses relacionades amb la meteorologia. Navegarem amb vela llatina i acabarem el programa d'avui, entre altres coses, pujant a bord del vaixell de l'Open Arms per saber com fan l'acompanyament a la flotilla fins a la Gaza. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els comandaments tècnics, i tenim la Sílvia García. Des de radiodelta.cat i a la Cel Prieto, des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral, la Carla Lanouza, des de Canal Blau Ràdio, i l'Oriol Leo, des de Ràdio Orenys. I qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem Arran de Mar.
Les profunditats de l'actualitat.
Anem cap al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar de les jornades culturals del municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parlar amb la regidora de Cohesió Social i Cultura de l'Ampolla, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Rosó Canyés, regidora de Cohesió Social i Cultura de l'Ampolla, sobre les jornades culturals del municipi. Rosó, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Rosó, com deia, l'Ampolla està vivint unes setmanes plenes d'activitat cultural a motiu de les jornades culturals. De fet, ja ens trobem al tram final, no?, d'aquestes jornades que vam començar el 28 de març i que duren fins al 28 d'abril en propostes, Rosó, per a tots els públics.
Sí, hi ha diferents propostes per a poder abarcar el màxim de població per diferència d'edats. I la veritat que es va iniciar, pues, tal com has dit, al marge d'una sortida al Teatre de Barcelona per a la gent que volia participar-hi, i finalitzen el 29 d'abril en una entrega de premis, un concurs literari que es fa als alumnes de 5 i 6 de l'Escola Mediterrani.
I de fet, demà ja podem tindre un altre acte, no? A les 6 de la tarda tindrà lloc una nova sessió del Club de Lectura on presentaran el llibre Com vas perdre el braç, Balkowski, en l'autor del llibre.
Sí, es va oferir per a poder vindre a participar a les jornades i nosaltres, pues, ho vam acceptar per a que vingués, i llavors el Club de Lectura ha llegit este llibre i també podrà gaudir de la presentació en directe en l'escriptor.
I és que a part d'això, esta setmana, claro, és molt especial perquè dijous és Sant Jordi, no?, i culturalment té molt de pes. Llavors, el dia de la Diada de Sant Jordi, que teniu preparat a l'Ampolla?
Doncs aquest any, com a novetat, hem fet un nou esdeveniment que es diu Art al carrer, i aquest acte, pues, farà que diferents pintors i pintores locals exposin el seu art a la plaça González Isla, que és per dir algun punt molt cèntric del poble, i la gent, a part d'anar a buscar els seus llibres a les llibreries, les roses i les diferents coses que vulguin anar a buscar, podran gaudir d'aquest moment cultural d'art en viu.
Llavors m'estàs dient d'artistes locals, d'artistes del poble.
Correcte. N'hi ha diferents associacions de pintura, n'hi ha l'associació de dones, n'hi ha un artista, un pintor, ell és això, que és Esteve Moner, i tots ells, doncs, participen en exposar les seves pintures allà a la plaça, i la veritat que farà un moment molt bonic per a esta diada.
I tant. I a més, a les 12 del migdia, la Coral Major oferirà un cant, no?, allà a la mateixa plaça.
Sí, ells vindran allí, faran una cançó especial per a Sant Jordi, que estan molt il·lusionats de fer-ho, i després també passaran a la llibreria Avelina Vainallara, també faran la cançó, i després passaran per la llibreria Ebre Digital i també, pues, faran esta cançó. Bueno, és afegir, pues, un acte més dins d'aquestes jornades, que la gent, pues, la veritat, vol participar i oferir diferents coses per a poder gaudir tothom.
I per a rematar ja este gran dia, el dia de Sant Jordi, a les 6 de la tarda al Centre Cívic s'acollirà un tastet literari.
Sí, això ja fa molts anys que es fa, és de l'Associació de Teatre de l'Ampolla, i bueno, fa un petit recull de diferents poemes o textos literaris que llegeixen d'autors i autores, i també fan un petit pues, tros de l'obra de teatre que estrenaran a l'estiu, i la veritat que culturalment, pues, aporta molt, i fa molts anys que ho fan, i bueno, una edició més.
I té èxit entre los ampolleros i ampolleres?
Bueno, van venint. Normalment sempre és la mateixa gent interessada, de tant en tant algú més bé, si hi ha algun nou component a l'associació de teatre, però és una cosa que realment ja queda marcada per a les jornades culturals, perquè és un marc molt important, que és el teatre, i també ofereixen literatura, per tant és un esdeveniment de les jornades culturals que sempre es compta de poder-ho fer.
I, Rosó, també una altra proposta molt, molt singular i especial, el divendres, el 24 d'abril a les 11 del matí, el centre L'Onada, no?, acollirà el matí musical de l'Escola en Harmonia. De què tracta això?
Pues sí, això és una altra novetat aquest any i, bueno, des de l'Escola en Harmonia aniran a fer una miqueta de música en directe als usuaris del centre de l'Onada i així també poder fer arribar la cultura a aquest centre, ja que potser els assistents pues, no poden desplaçar-se a alguns actes i pues, és una manera de que l'Ajuntament fa que la cultura arribi a ells. I també anteriorment li fa fer arribar un espectacle d'un mag que van gaudir moltíssim i és la manera de pues, això, fer arribar a aquests assistents del centre de l'Onada pues, que els arribi la cultura si ells no poden tots sols pues, anar a participar en algunes de les activitats.
És el que diem al principi, no? Aquestes jornades estan pensades per a que arribin a tots els públics, per a que no quedo ningú pel camí i d'això tracta i ho esteu fent.
Correcte. També, pues, bueno, des de l'escola s'ofereixen diferents esdeveniments, pues, anar a la biblioteca, anar a la part de la jugateca, també els va visitar l'escola en Harmonia també per a tocar música, també enguany com a novetat anirà a fer una exhibició els xiscaleros de la colla castellera, faran el concurs literari, també la llar d'infants aniran a fer contacontes a la biblioteca i la veritat, pues, hem pensat des dels més menuts fins als més grans del poble que tinguin diferents actes dels quals puguen gaudir tots.
Sí, de fet ho he vist, no?, que del 20 al 27 d'abril se duran a terme des de l'escola diverses activitats de cultura i, claro, el que diem, grans, petits i la jugoteca també formarà, tindrà un paper important aquí.
Sí, sí, molt important perquè, a veure, una de les principals coses de que vagin a la biblioteca, a part de conèixer el que és la biblioteca i que poden fer allí, que adquirir, inclús molts aprofiten per a fer-se el carnet de la biblioteca d'usuaris i usuàries, pues, també tindran este nou apartat que vam pues, inaugurar per dir d'alguna manera fa uns mesos atrás i també així donem a conèixer l'espai de la jugoteca si algun alumne o alumna pues, no ha anat mai, pues, així també s'aprofita per a que ho puguem conèixer que tenen aquest espai al poble.
I Rosó, el mateix divendres comença el Frame Film Festival a l'Ampolla en la seva primera sessió a la Sala Cultural de l'Escola en Harmonia. Arriba el Frame Film a l'Ampolla, Rosó.
Sí, és la cinquena edició. S'inicia aquí al poble de l'Ampolla, aquesta cinquena edició, i la veritat que és un festival el qual cada cop hi ha més gent seguidora i està agafant molt de renom dins de lo que és el tema audiovisual i bueno, dels curtmetratges. I la veritat que estem molt il·lusionats de que torni a arribar aquí i que siguem l'inici del seu transcurs aquest any. I esperem molta participació, la veritat. I es farà tant el 24 com el dissabte 25.
I cada dia, crec recordar, hi haurà dos passis, no?
Sí, cada dia passaran 20 curtmetratges en dos passis i llavors la gent que participa, els espectadors i espectadores, doncs votaran el curtmetratge que més els ha agradat i d'aquí sortirà el guanyador del poble de l'Ampolla.
Llavors, els espectadors, la gent que hi participa, clar, això recordem que és un festival itinerant, no?, de curtmetratges que va passant de poble en poble i clar, cada poble va, doncs va la gent local.
Sí, correcte. Igualment, aquí a l'Ampolla cada cop ens està arribant més gent de les poblacions properes, perquè potser el festival no passa per la seva població, i la veritat que, ja dic, cada cop n'hi ha més gent que segueix este festival i venen a participar i poder-ho veure el més a prop del que estiguin de la seva població.
La cinquena edició d'este festival, vull dir, és que ja té un nom aquí a les Terres de l'Ebre, perquè aquí a l'Ampolla la cinquena edició ja fa anys que se celebra, no? I bueno, cada any suposo que les fareu.
Sí, totalment, és que és així. Al principi no sabíem com ho acceptaria el públic i ja et dic, també és una dels esdeveniments que per ara es compta sí o sí per a poder fer les jornades culturals, perquè n'hi ha molt d'interès, n'hi ha molta participació i és el que dic, cada cop ve més gent del voltant per poder gaudir aquí al poble d'este festival i la veritat que considerem que és molt important també per a les jornades culturals apropar el cinema de proximitat aquí al nostre poble.
Correcte, que al final és l'objectiu d'este festival. I pregunta, Rosó, fa falta traure entrada? Podem anar el mateix dia a l'hora i podrem entrar? Com funciona?
Sí, sí, és totalment gratuït, no cal treure cap tipus d'entrada. El mateix ja entra pues, com a mínim 10 minuts abans que s'inicien les sessions, però després ja es tancant la porta perquè clar, així no es molesta. I entre mig i mig de sessions també ofereixen un vermut, que això també està molt bé, un petit descans i ofereixen un vermutet. I bueno, la veritat que passa ràpid, perquè els curtmetratges són d'uns 15-20 minuts màxim i és una cosa que passa ràpid. Cada curtmetratge ens apropa una història i la veritat que és un festival que és molt ameno i passa molt bé i per a les persones que ho venen a veure es diverteixen molt i els agrada.
Pues us ho apuntadíssim per este divendres i dissabte d'esta setmana, el French Film Festival a l'Ampolla. I també una altra proposta de les últimes, que la Biblioteca Municipal acull l'exposició Aigua fins al 8 de maig, que ja fa dies que està esta exposició.
Sí, ja fa uns dies i bueno, també es fa fer un taller per a l'alumnat de sisè de l'Escola Mediterrani de l'Ampolla i la veritat això és una exposició que ens ve des de la biblioteca i la veritat que està agradant moltíssim i en breu també acollirem una altra, no està dins del marc de les jornades culturals, però també és o saber-ho, que és una exposició sobre l'acollida familiar, que és molt important este tema i la veritat que la biblioteca pues, ofereix el màxim de possibilitats de coses que estem fent entre xerrades, tallers, exposicions, presentacions de llibre, la jugateca, o sigui que es potencia al màxim el recurs de la biblioteca Centre Cívic.
La biblioteca està oferint molts d'actes i moltes propostes diferents des de l'Ajuntament també, Rosó, en aquestes jornades culturals. I bé, crec que ja ho tenim tot repassat i tot apuntat d'estos dies, que vull dir, esta setmana aneu forts.
És un no parar, la veritat, i també és el que et dic. Potser algunes coses que són més concretes no han sortit dins de la programació de les jornades culturals, però és un no parar i, per exemple, la setmana passada també es va oferir un taller als alumnes també de 5 i 6 de l'escola que fa referència a la història de l'art, que és, ho va explicar també el pintor Esteve Moner, que també participarà el dia 23 d'abril a l'Art al Carrer, i la veritat que li va fer un recull de la història de la pintura que va agradar moltíssim a l'alumnat, i aquest alumnat doncs, ara farà cadascú individualment un quadre, el qual també es posaran aquí el dia 23 d'abril a l'Art al Carrer.
Pues molt interessant, no? Les propostes culturals sempre són necessàries al nostre territori, més quan se tracta de pobles, que al final aquí baix pues, són pobles, però que no fa falta marxar lluny, no? Perquè mos arriba la cultura.
Correcte, és això el que esmentàvem abans, fer arribar la cultura el màxim de població. Si cal, l'Ajuntament ha fet arribar aquesta cultura a un espai, com per exemple l'escola o al centre de l'Onada, i bueno, facilitar que la gent pugui gaudir d'això i sobretot que esperiguen les jornades del proper any, que és el que més interessa, no? Que ho gaudisquen i que vulguin tornar a repetir o esperiguen este moment.
I tant que sí, Rosó. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, ja sabem com d'importants són aquestes propostes per impulsar la cultura al nostre territori i més durant aquesta setmana tan especial com és la setmana de Sant Jordi.
Molt importants, moltes gràcies Cel per apropar-nos-les una mica, n'estarem pendents i si hi ha res ja ho saps, sempre ens ho pots explicar aquí a Ronda Mar. Moltes gràcies, que vagi molt bé Cel.
Tots els secrets meteorològics al descobert, amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo.
Toca parlar de la meteorologia amb el nostre meteoròleg de confiança. Avui a la Meteo, en Sergi ens vol explicar els misteris de la previsió meteorològica, com a partir d'aquells mapes difícils d'entendre es pot arribar a saber si farà sol o plourà. Sergi, com és això?
Doncs hem arribat ben bé a la mare dels ous, eh? Això podria servir com a secció final de totes les seccions del temps d'aquesta temporada.
No, home, no, que encara en queden unes quantes.
Però l'hem avançat una mica. Aviam, clar, és el pronòstic meteorològic. Una cosa és la física atmosfèrica, que és la ciència que estudia a l'aire, la oceanografia, que també l'hem anat veient en alguns d'aquests programes, fins i tot la fenologia, però com es fa servir aquesta física de l'aire per projectar-la en un futur, no? Perquè quan tu estàs fent un pronòstic, estàs fent una previsió de cara al futur. No et serveixen ni les dades passades, ni parlar d'una situació, com deia un professor meu, post-mortem, que ja ha passat, ni la que està fent ara mateix, si no estàs dient una cosa avançada en el temps. Per tant, el que sí que tindrem des d'un punt de vista d'entrada és una incertesa. Estem dient que la previsió meteorològica, la meteorologia, és una ciència exacta perquè les fórmules són exactes. Ara, és la predicció el que es converteix en una ciència inexacta perquè sempre hi ha un grau d'error, en podríem dir.
Mm-hmm. Per tant, sempre es poden equivocar, eh? Vull dir, no, mai és 100% efectiva.
Exactament, una previsió mai és 100% real, sempre hi haurà algun aspecte que no s'haurà. El que busquem els predictors, en aquest cas, els homes, dones del temps, els professionals que treballen els serveis meteorològics en aquest tema, és afinar tant com sigui possible. I per això es fan servir de determinades eines. Si et sembla bé, començarem amb la més bàsica,
digues,
Marina. Amb aquelles que són les equacions de la termodinàmica. L'atmosfera es guia per la termodinàmica, perquè l'atmosfera és un fluid. Per tant, hem d'entendre com funciona aquest fluid. I com és física, ho fem mitjançant unes fórmules de física atmosfèrica. Fórmules que van des de les de la temperatura, des de les de la pressió, des de l'esconvecció, que és allò que a l'aire tendeix a pujar, unes fórmules que ens guien el comportament d'aquesta massa d'aire, no només en la superfície, sinó en les diferents alçades de la troposfera, aquesta capa que és on passen les coses, no? Aquesta capa que fa al voltant d'uns 12-13 quilòmetres, però clar, hi ha condicions molt diferents on ens trobem nosaltres, que per exemple a 7.000 o 9.000 metres d'alçada, on dèiem fa uns programes que hi circulava el jet polar, no? És a dir, les hem d'anar adaptant a cada una d'aquestes capes. I com ho fem? Ho fem a través d'introduir totes aquestes fórmules que ja se coneixen, d'analitzar les situacions, en ordinadors, en com una coctelera, en podríem dir, com una coctelera informàtica, que li afegim aquestes fórmules com a base, perquè l'ordinador sàpiga treballar. I afegim les dades que està fent ara mateix, o sigui, les dades que, per exemple, ens diu un radiosondatge atmosfèric en tota la capa de l'atmosfera, les dades actuals, i també dades fins i tot d'episodis passats, o sigui, de temps passat, també hi serveixen dins d'aquesta coctelera. Aleshores, es fan córrer aquestes fórmules fórmules físiques aplicades a un sistema informàtic. Aquí anem als superordenadors, anem, per exemple, a tot aquell ordenador del Barcelona Supercomputing Center, que és tan i tan gros, tan eficient. Doncs a partir d'allà tens com a resultat una projecció de la previsió meteorològica, del temps, o dels valors, millor dit, en diferents sèries, des del moment 0 fins 12, 24, 36, 48, 72 hores i més enllà. Què passa, Marina, amb això? Doncs passa que no és el mateix la fiabilitat d'aquestes fórmules a 2 hores vista que a 7 dies vista. Per què? Perquè hi ha una distorsió. O sigui, perquè qualsevol factor, qualsevol distorsió et fa alterar en 2 o 3 graus la previsió del futur. És allò que en deien de l'efecte papallona. Ho van resumir molt bé en allò que deien que un aleteig d'una papallona a Sud-amèrica es pot traslladar en un huracà al cap de 3 dies a l'hemisferi nord, no? Per tant, petits canvis inicials poden transformar completament les condicions futures. I això és a el que juguem, en aquesta cosa tan complicada.
I tot i això, hi ha diferents models meteorològics, perquè es parla molt del model americà, del model europeu.
Sí, cada centre de predicció de cada país, o dels països més punters, més avançats, fan córrer les fórmules aquestes. I cada resultat d'aquestes fórmules aplicat a mapes meteorològics, per exemple, de pressió, de geopotencial en alçada, de temperatura a 1.500 metres, d'humitat, de vent, etc. Cada un dels centres genera uns mapes, genera uns models meteorològics determinats. Què passa? Que, clar, depenent de les quantitats que li fiqui a la recepta inicial de l'ordenador, de les superfórmules aquestes, el resultat pot variar en cadascun dels centres meteorològics. Per això a vegades coincideixen i moltes vegades tenen petites diferències. No? Aquí està el quid de la qüestió, que a vegades digui la gent jo sóc més de l'europeu, sóc més de l'americà... Cada model s'adapta més o està més adaptat a veure una situació determinada, una situació concreta.
Uh-huh. I les prediccions, com han de ser? Quin futur hem d'anar cap a les prediccions?
Doncs mira, primer et faré com una introducció que hi ha les previsions deterministes i les probabilistes. Les deterministes és demà a les 3 de la tarda tindràs una ratxa de mestral a Tarragona de 50 km per hora, uh-huh. D'acord? Dic, en un moment dado, el que passarà demà en aquella hora, en una hora determinada i una variable determinada. La probabilista, en canvi, és dir, tinc un 85% que a les 5 de la tarda les ratxes de vent superin els 50 km per hora. Això què vol dir? Que de totes aquestes probabilitats diferents que m'està donant el model meteorològic, tots aquests diferents escenaris que m'ha calculat l'ordenador, un 85% d'aquests escenaris s'estan posant d'acord en aquest valor. Per tant, té un pes molt gros, o sigui, està dient que és altament probable que passi aquell fenomen. Clar, en conforme anem avançant amb el temps, la probabilitat aquesta disminueix. Per això diuen que actualment es tendeix més a afavorir una predicció probabilista que no una predicció determinista.
Uh-huh. I també poden haver prediccions que es facin de forma automàtica?
Exacte, si tu apliques tots aquests ordinadors a una pantalleta i a una gràfica, a un quadre, a un model resultant, això és el que en diem previsió automàtica, que ho fan servir molts centres meteorològics, per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya o l'Agència Estatal de Meteorologia, hi ha una part de la seva predicció, per exemple, la predicció municipal, que és predicció automàtica. Què passa? Que malgrat t'estiguin dient els models, t'estiguin dient els ordenadors totes aquestes dades i totes aquestes eines, sempre hi ha d'haver-hi un predictor a darrere, una persona física, per validar aquestes dades. Perquè, clar, a l'ordenador se li pot anar, si m'ho permet, una mica la perola i en vez de dir-te 25 graus per demà, et diu 52. Bon dia. Tu no posaràs 52 en una taula de resultats a una pàgina web. Ha d'estar un predictor per dir no em quadra, no pot ser cap a la vida que un 8 de març tinguem 52 graus a Barcelona, no?
Uh-huh. O com el mòbil, sí, que a vegades està plovent i et diu que fa sol.
Ah, exacte. El mòbil es basa en prediccions automàtiques. És l'eina que es basa 100% en prediccions automàtiques. Per tant, per això la fiabilitat... O sigui, a part de que els mòbils tendeixen molt a prediccions probabilistes, en tant per cent, per això la fiabilitat d'un mòbil està subjecta 100% en aquell model meteorològic. Per això, val a dir que no es recomana molt mirar les prediccions que et marca un telèfon mòbil, a no ser que siguin prediccions una mica més detallades, que et digui quin model està dient cadascuna de les coses. O sigui, previsions, el que en diuen per ensembles o per multimodels. Així, tu pots detectar quina és la més fiable. Perquè a mi em passa aquí a l'escala, per exemple, que hi ha un model que situa l'escala a 2 metres sobre el nivell del mar. Mm-hmm. Vale, guai. Hi ha un altre model que el situa a 350. M'està situant l'escala quasi, gairebé al cim del Montgrí. Ojo, per exemple, sé que aquest model, en quant a temperatures, no funcionarà bé.
Uh-huh. I també és el mateix les prediccions que es fan en àmbit local que aquelles que són més generals?
De cap de les maneres, perquè una predicció general té el que se'n diu un pas de malla, una graella molt més gran, per tant, és una cosa molt més global. La predicció local has de baixar a escala molt petiteta, el que s'anomena a mesoscala, o fins i tot, en alguns casos, fins i tot a toposcala. És a dir, has de baixar resolucions per sota dels 2 a 3 quilòmetres. de distància, de finura. Per tant, és molt diferent enganxar un fenomen general, com per exemple el pas d'un front atlàntic, a un fenomen local, com pot ser el canvi de vent de Garbí a Llevant un dia determinat al cap de Salou o de Garbí a Mestral. Per tant, és molt diferent. La predicció local podríem dir que és molt més complicada de portar a terme.
Mm-hmm. I també hem de dir, Sergi, que els nostres avantpassats feien prediccions sense tot això que estem parlant tu i jo, eh? Vull dir que hi havia un frare que marcava la predicció, iau.
Sí, però més que el frare, un fet molt diferent és que els avis treien el cap per la finestra quan s'aixecaven al matí a veure el que passava en cel o en mar. I veien senyals, o sigui, per exemple, un núvol aferrat al dalt dels ports de Tortosa, de l'oport, segurament era el que ells en deien la cella. I aquesta cella era sinònim, o volia dir, que entraria Mestral, o que estava entrant Mestral, o que tenien el Mestral a la cantonada de l'esquina. Per tant, eren aquelles senyals meteorològiques, normalment en forma de núvol, en color del cel, en color del mar, etc., que eren indicatius de que un fenomen o estava passant en aquell moment o en les properes hores passarien. És el que s'anomena la predicció per senyals. La predicció per senyals encara continua vigent. O sigui, tu, un bon meteoròleg o un bon predictor del temps, el primer que ha d'anar a fer és a veure aquests indicatius sobre el terreny. I és més, models d'aquests dels que hem dit abans, aquests mesoscalars, aquests tan petitets, tan petitets, tan petitets, els mapes ara mateix t'estan indicant aquelles senyals que veien els avis fa 50 o 150 anys de fora la finestra.
Per tant, Sergi, per anar acabant, allò que és més fiable és treure el cap per la finestra.
Això sempre. Hem de ser, primer de tot, observadors.
Doncs moltes gràcies, Sergi Corral, per donar-nos aquestes explicacions i entendre una miqueta millor com es fan totes aquestes previsions meteorològiques. Ara, quan t'equivoquis, ja no et renyarem, no pateixis.
Em renyeu quan calgui. Ja sabeu que la previsió és molt incerta.
Merci, Sergi.
A reveure.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Els mars i els oceans omplen pràcticament el 70% del nostre planeta. Aquesta gran quantitat d'aigua que omple de vida el món atrau a bucejadors i bucejadores de tot el món a submergir-se dia rere dia per descobrir què s'amaga al fons dels nostres oceans. Espècies de tota mena conformen un univers submarí ple de vida que esperen a ser descoberts. El nostre llop de mar d'avui és un apassionat de les immersions i de la vida que s'amaga al fons del mar. Ens acompanyeu?
L'explorador i oceanògraf Jacques Cousteau va dedicar la seva vida a estudiar el mar i els oceans amb les seves diferents formes de vida. Una de les seves frases cèlebres que se li coneix diu així: "Només es protegeix el que s'estima, només s'estima el que es coneix". És per això que per protegir llocs hidrològicament importants cal conèixer l'estat de salut d'aquests ecosistemes, incloent-hi tota la seva biodiversitat. Avui el nostre llop de mar és una persona apassionada del món del busseig, que des de ben petit ja es va interessar per aquesta pràctica i que avui volem conèixer la seva història. Jaume Veloso, instructor de busseig i apassionat d'aquesta pràctica que envolta els nostres mars, benvingut a la Randa Mar.
Hola, Carles, què tal? Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me al programa i bueno, espero que la meva petita experiència pues, serveixi d'inspiració amb alguna gent que estigui interessada en aquest món i també pues, la gent que ja hi s'hi dedica o porta anys pues, se senti identificada.
Estàs d'acord amb aquesta frase que comentava Jacques Cousteau, no? Que només es protegeix allò que s'estima, que només s'estima el que es coneix?
Totalment, totalment. Hem de tenir en compte que per molts de nosaltres a les profunditats dels oceans i dels mars doncs són totalment un misteri, no? Ja que estem parlant d'un entorn totalment diferent. Nosaltres, de fet, no estem dissenyats, entre cometes, per poder habitar en aquests ecosistemes. Aleshores, la frase aquesta de Jacques Cousteau identifica molt el que jo penso de tot el que és el mar i els oceans. ¿Vale? Òbviament, com que és un lloc desconegut per moltes persones, pues, no podem arribar a saber lo important que és la seva preservació. I realment és un tema important, important.
Mm-hmm. Quina millor manera, per això, no, de conèixer el que ens amaga el mar, que des de dins, no? des del seu interior.
Exactament. Sí, jo, de fet, la meva experiència amb el busseig, ara estem parlant de busseig amb equip autònom, ¿vale? Amb ampolla d'aire comprimit. Aleshores, maneres d'explorar el mar n'hi han moltes, ¿vale? De fet, jo vaig començar amb aquest món perquè des de ben petit, pues, nosaltres vivíem aquí a Vilanova, a casa de mons pares, al costat mateix de la platja del Far, i clar, els estius, tant jo com el meu germà, eren de, pues, estar a la platja, i des de petits hem estat en contacte molt amb el mar. Aleshores, jo va haver-hi un moment que vaig dir, ostres, m'agradaria poder provar alguna cosa, alguna manera de jo poder estar una estona sota l'aigua sense haver d'estar sortint a fora, per jo poder, pues, contemplar la infinitat de formes de vida i de colors diferents que ens aporta el mar, no? I, bueno, vaig començar una miqueta per això. I aleshores, pues, arrel de tot això, pues, ja em vaig començar a conscienciar una miqueta de l'important que és pel nostre planeta la conservació i el bon estat dels nostres oceans, no?
Mm-hmm. És a dir, tu eres un nen, no?, que vivia molt a prop de la platja, passaves allà moltes hores. Suposo, no?, que com molts practicaves snorkel, no?, que és una miqueta el que tots de petit hem practicat, i arriba un moment, no?, que dius, ostres, jo vull estar més estona sota l'aigua i vull poder, no?, poder estar més temps per descobrir tot allò que s'amaga.
Exactament, sí, és una miqueta, tornant amb la frase aquella de Jacques Cousteau, vale, pues és una miqueta la curiositat, el voler saber què és el que hi ha realment, vale? Perquè quan parlem de snorkel, vale, que és una pràctica totalment diferent al busseig, vale? és un tipus de submarinisme que requereix un entrenament totalment diferent al busseig amb equip autònom. I el que té és que està a l'abast de pràcticament tothom, però et quedes una miqueta amb ganes de més, ¿vale? És a dir, doncs jo deia, m'agradaria poder baixar a una miqueta més de profunditat i poder estar allà una estona, perquè segurament més a baix hi ha més animalons, ¿vale? Més formes de vida diferents, ¿vale? Hi ha, bueno, ara tu a més ja ho coneixes, que hi ha infinitat de punts d'immersió actualment. I clar, el bo que té el mar és que és tan gran que costa trobar dos llocs iguals. Mm. Aleshores, pues, això ja et porta a tenir una curiositat molt, molt, molt gran per saber què és el que s'amaga, no?, sota el mar.
Mm. Costa trobar dos llocs iguals, o inclús, no?, en un mateix lloc, no saps mai el que et pot deparar, no?, al fons. Pots haver fet immersions diverses vegades en un mateix lloc, però que cadascuna sigui sempre diferent.
Exactament, exactament. Si nosaltres aquí, bueno, sempre es comenta molt la frase també de que els que de veritat ens agrada bussejar, ens és igual bussejar sempre en el mateix lloc, precisament pel que tu dius, perquè sempre que baixes trobes alguna cosa diferent, trobes algun animal nou, trobem també comportaments de certos animals que en una altra immersió potser no ho havíem pogut veure. A nosaltres també, que ens agrada fer fotografies, doncs a vegades podem fotografiar el mateix animal mil vegades però amb escenes diferents. Aleshores, pues, el trobar aquesta biodiversitat i aquesta ventall tan gran de possibilitats i de llocs, sobretot, i per descobrir. I no fa falta anar-nos-en molt lluny, perquè aquí a la costa de Catalunya tenim fons marins preciosos.
Tornem una miqueta als inicis, no? Quan, amb quants anys, no?, tu et certifiques i veus que això és el que realment t'apassiona?
Doncs mira, jo va ser... Estava estudiant un curs de nàutica i estava jo... va ser a l'any 2015-2016, por ahí. Hauria sigut la meva primera certificació com a bussejador. I va ser pues, una miqueta... com que jo estava estudiant a l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, que està a l'Ametlla de Mar, uh-huh. Pues, doncs és el que parlàvem abans. Una cosa em va portar a l'altra, no? Vaig dir... Allà m'ho van oferir, em van parlar una mica del que era el busseig amb equip autònom, i vaig dir, vinga, va, anem a aventurar-nos amb això. I bueno, tu mateix ho has dit, jo ho vaig provar i vaig veure que això era el que m'agradava realment. Uh-huh.
Què és allò que més t'agrada, no?, de submergir-te? Què és allò que no canviaries per res de poder, no?, submergir-te a sota l'aigua?
Doncs a mi... I mira, precisament amb això li hem de donar les gràcies al senyor Cousteau. A mi el que més m'agrada del submarinisme és pues, aquesta sensació, no?, de ostres, estic submergit, estic envoltat d'aigua, estic en un entorn que a priori per mi no és conegut, però en canvi estic respirant a sota l'aigua. I ostres, és una sensació que, per això et dic, jo en una piscina que no hi ha res a veure, també estic a gust bussejant, perquè estic a sota l'aigua respirant. I és una sensació que, pues, des de la primera vegada que ho vaig provar em va encantar. Mhm.
A més, tu, has comentat, des del 2015-16 comences, no?, les teves primeres certificacions, però és que, a més, ara ja ets instructor, és a dir, això és un camí llarg, no?, en aquests 9 anys no has parat de treure titulacions i d'anar sempre un passet més enllà.
Sí, 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 al final el món, quan t'hi fiques, vale, estem parlant de busseig recreatiu, vale, que és el tipus de busseig que serveix, pues, la pròpia paraula ho diu, no per gaudir de l'entorn, uh-huh, i per gaudir del mar i dels oceans. Aleshores, és una mica el que tu dius. Jo vaig començar per fer una prova i al final s'ha convertit en un estil de vida, però uh-huh, perquè tu vas, a mesura que vas avançant i vas dient, ostres, això m'agrada, pues vull seguir la meva formació, perquè al final el que fan les certificadores és un recorregut formatiu, com per ampliar els teus coneixements i arribar a tenir un domini pues, molt gran de lo que és l'equip, ¿vale? Aleshores, el tema d'instructor va ser perquè precisament tornem tot a la primera frase que has dit de Jacques Cousteau. Va ser una miqueta la voluntat, no, de poder transmetre. ¿Vale? Per mi ser instructor és una manera de transmetre a la gent que s'està iniciant en aquest món la meva passió pel submarinisme i pel mar, ¿vale?, en si. Aleshores, el ser instructor va ser una miqueta una decisió... que no em va costar gens prendre-la, perquè vaig dir, ostres, veig una manera molt bona d'alguna manera conscienciar i educar a la gent per tenir una relació estreta i respectuosa amb el medi aquàtic.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Aquí és on volia arribar una miqueta, no? Deu ser emocionant ensenyar, no?, a altres persones a bussejar i veure aquestes primeres cares o aquestes primeres sensacions, no?, de la gent quan per primera vegada pot tenir aquesta sensació de respirar a sota l'aigua, que jo estic de ben segur, almenys també en el meu cas, no s'oblida mai, no?, aquesta primera vegada que es pot aconseguir respirar dintre l'aigua.
Sí, no, és una mica el que tu dius, és la sensació per l'instructor, per exemple, en aquest cas, és de dir, ostres, et fa sentir bé, et fa sentir orgullós de la feina que has fet, perquè, a més, t'he de dir la veritat, és lo normal. O sigui, lo normal és que fins i tot hi ha gent que, amb tota la raó del món, els hi fa una mica de respecte a aquest primer contacte amb el mar, sobretot, de ja pues, estem parlant de baixar més metres i això, però la majoria de gent que jo he tingut La primera sensació ha sigut com, uau, això m'has descobert un món. I això per mi, pues ja et dic, no té preu, no es pot pagar això. I jo ja em quedo més que content veient pues, la reacció aquesta de la gent.
Què és allò més important, no?, que s'ha de saber per aprendre a buscar això? Quines són aquelles tècniques més importants que creus, no?, que és com una mica l'ABC per qui vulgui començar?
Bueno, al final el tema del busseig és un... Estem parlant d'un esport que té un tipus d'entrenament total diferent amb el que pot tenir un altre esport, perquè és l'únic, diguéssim, que practiquem a sota l'aigua. ¿Vale? Hi ha esports aquàtics, però tots es practiquen a la superfície, pràcticament. Aleshores, dit això, és un esport complicat? En absolut. És una activitat que està, a més, a l'abast de tothom, sigui quina sigui la seva edat i el seu estat físic. ¿Vale? Aleshores, el que s'ha de tenir sempre molt present és que estem entrant a conèixer un entorn i un medi que no és el que nosaltres estem habituats. Aleshores, això, el més important sempre és conèixer quins són els procediments per fer la immersió, ¿vale? Perquè al final aquí el que estem tractant d'impartir en un curs de submarinisme, en aquest cas, són una sèrie de tècniques i una sèrie de pautes a seguir a l'hora de fer una immersió, perquè el més important sempre és la seguretat. ¿Vale? Jo m'he trobat dies d'allò volent anar a bussejar i al final no poder fer immersió perquè potser l'estat de la mar no era el que esperàvem. Però en aquest cas pues, no queda més remei que avortar la immersió, per exemple. Uh-huh. Aleshores, sempre hem de tenir molt clar tot el que hem de fer i si sorgeix alguna complicació hem de tenir-ho molt clar, també. I més com a instructors, perquè hem d'estar pendents de la gent i hem de tenir cura de la gent.
Uh-huh. Jaume, quantes immersions pots arribar a tenir tu? Quantes en pots arribar a haver fet en aquests 9-10 anys encara, les comptes?
Ostres, mira, jo és que sóc un tant despistat i, mira, t'explico... Jo vaig començar... apuntant-me a totes les immersions, ¿vale? Apuntades en tenia com 60 o 70, però va arribar un moment ja quan em vaig començar a dedicar una miqueta més al món i em vaig fer instructor que ja no... Clar, el número d'immersions es va augmentar exponencialment. Aleshores jo vaig dir, bueno, a l'ordinador, que és... A l'ordinador és com una espècie de rellotge que portem els submarinistes per controlar els temps d'immersió, la profunditat a la que ens trobem i uns quants paràmetres més. Aleshores, quan fas una immersió, aquest ordinador, ¿vale?, es queda, la informació de la immersió es queda emmagatzemada com en una memòria. Aleshores, pues, jo vaig confiar en que les immersions es quedarien allà registrades i jo les apuntaria en algun moment. Però bueno, se'm va acabar la pila de l'ordinador i es van borrar totes les dades. Aleshores, des d'aquella vegada pues, he perdut una mica la compta. Uh-huh. Però si hagués de dir un número així aproximat, pues, igual jo no et diria 1.000, però estic a prop.
Ostres, Déu-n'hi-do, són unes quantes.
Sí, sí, sí.
A quins llocs, ara la pregunta que et deia abans que et faria, a quins llocs has bussejat i quins són aquells, no, que més recomanaries o que més t'han agradat personalment?
Doncs mira, jo, com que ara parlant una miqueta més en l'àmbit personal, el busseig és una activitat que jo, inclús com a instructor, faig com a hobby, diguéssim. Aleshores, com que sempre he depengut una miqueta de la meva feina, de la meva altra feina, de la meva professió, això m'ha impedit, per exemple, bussejar en llocs paradisíacs o llocs molt reclamats com Filipines, Tailàndia, aquests puestos. Però per aquí, per la costa catalana, sí que he fet bastantes immersions. I el que sí que puc dir és que la zona de la Costa Brava, sobretot les Illes Medes, Palamós, Cadaqués, Són llocs espectaculars, vale? Per mi no tenen res que envejar-li a unes Maldives, per exemple, les Illes Medes, per exemple. I després, per on més coses he fet, ha sigut per la zona de Barcelona cap a la banda de Tarragona. Vale? He estat a la Dragonera, que és una immersió molt maca. Tu la vas conèixer l'altre dia, de fet. I sobretot per aquí, per la zona del Garraf, pues, és la zona que més em tinc estudiada, perquè és on t'ha estat fent més cursos i això. I bueno, com a recomanació per bussejar com a activitat de plaer, pues, recomanaria molt, pues, les Illes Medes, per exemple. Hi ha un vaixell enfonsat a Palamós, que es diu el Bòreas, també és una immersió maquíssima. I bueno, jo és que soc molt, aposto molt pel turisme, pel producte nacional.
A vegades no cal marxar gaire lluny de casa, no, d'aquí la nostra costa catalana.
No, la veritat és que aquí estem molt ben servits en tot, en busseig també.
I quina importància, no?, cada cop que té, cada vegada més, protegir, no?, els nostres mars. Queda demostrat en molts espais naturals protegits d'aquí de la costa catalana, com comentaves, no? Les Medes són un lloc excepcional de busseig que, gràcies, no?, a estar protegit, no?, ara és tan, hi ha tanta biodiversitat, no?
Sí, exactament. Jo trobo que és imperiós el fet de preservar tots els espais, de seguir preservant aquests espais naturals protegits, perquè al final hem de tenir en compte que, bueno, això és una cosa que ens ensenyen sempre des de ben petits, però hem de tenir en compte que el nostre planeta, li devem, el 70% del que és el nostre planeta està cobert per aigua. Aleshores, sempre s'ha dit, no?, que l'aigua, i és una certesa, a més, que l'aigua és si hi ha un indici de que en un lloc n'hi ha vida, és l'aigua, vale? O sigui, l'aigua és la base de qualsevol ecosistema, i, per tant, hem d'entendre que els mars, els oceans, totes les zones cobertes per aigua que envolten el nostre planeta són extremadament importants per nosaltres, per la nostra supervivència.
Per acabar, Jaume, que ens anem quedant sense temps, què diries, no?, a algú que li agradaria submergir-se per primera vegada, no?, però que potser no troba el moment, o que no acaba de tenir-ho clar, o que li fa aquell respecte, no?, submergir-se per primer cop?
Bueno, jo crec que en aquest sentit, jo sempre animaré a tothom a ser curiós, no? Un ha de ser curiós i ha de provar les coses. Aleshores, el busseig recreatiu és una activitat que al llarg dels anys ha anat evolucionant moltíssim, i avui en dia ja comptem amb estàndards de seguretat i amb professionals, amb instructors molt ben formats i molt preparats per acompanyar la gent en aquesta primera aventura. Aleshores, jo el consell que dono és que, si tens dubtes, igualment prova-ho, perquè t'agradarà.
Doncs, Jaume, amb aquesta reflexió ens quedem. Jaume Veloso, instructor de busseig i apassionat d'aquesta pràctica, moltes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres a la Randa Mar i haver-nos apropat una miqueta més al fons marí i aquesta passió que des de petit, no?, portes també tu dins teu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adeu.
fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. El cicle que la mort va renovar. Ara els cors són plens d'estels que escapen. Avui l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen al seu pas. Pots quedar-te aquí esperant. Pots seguir també lluitant. Sempre els fills del sol.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Per sempre els fills dels homes van cantar. Dins del cercle constant les vides que vin.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Junts, l'Escala proposa que siguin empreses escalenques les que s'encarreguin de construir vivendes de lloguer social.